la planta, això pot passar.
Doncs parlarem més de falles també quan s'acosti. Moltes gràcies,
Molt
Paco.
Molt bé, adéu.
I jo també us deixo aquí, sóc la Cristina Cantal i ha estat un plaer compartir aquest matí amb tots vosaltres. Ara us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Seguiment important de la convocatòria de vaga als centres educatius de l'Escala. Seguiment majoritari a l'Institut del Padró i a l'Escola Empúries. No tant, només un 25%, a l'Escola L'Escolapi. Els sindicats han convocat fins a 5 dies de vaga reclamant millores a l'ensenyament públic i denunciant les retallades que deterioren la qualitat d'aquest ensenyament. 5 dies que serien avui, demà i demà passat, més el dimarts 29 i dimecres 30 d'aquest mes de març. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Les teranyines en base al port de l'Escala lamenten que el preu del gasoil se'ls hagi multiplicat per dos en tan sols una setmana. Per ara, segueixen treballant, tot i que no descarten mobilitzacions, com ara deixar les barques amarrades a port. En vendre per subhasta no poden compensar enlloc l'increment del preu del carburant. La llar del jubilat Jardí del Padró recupera activitats progressivament i programa per aquest dijous a la tarda, un concert del grup Medderband. També comença a preparar la recuperació de festes com el berenar del soci per a dijous sant o el dinar d'aniversari a mitjans del mes de maig. Avui comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització des d'avui fins al 15 d'octubre. Esports, la guerra de Rússia i Ucraïna afectarà de ple el segon partit de la fase de promoció de descens entre el tennis de taula del CER i el Huétor Vega de Granada. La plantilla andalusa compta amb dos jugadors russos, que són el seu país, i no podran venir a jugar l'enfrontament. Per tant, si s'acabés confirmant aquesta no presentació, el CER salvaria la categoria de forma automàtica. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, una jornada en què persisteix el llevant i el temporal, amb dies grisos, molt humits i amb plugims que es poden repetir a qualsevol hora del dia. Obrim continguts amb el tema que destacàvem a la portada, el seguiment de la convocatòria de vaga a la jornada d'avui. En els centres educatius de l'Escala el seguiment és majoritari, sobretot a l'Institut El Padró, també a l'Escola Empúries, només un 25%, però a l'Escola L'Escolapi. Els sindicats han convocat un total de 5 dies de vaga, reclamant millores a l'ensenyament públic i denunciant les retallades que deterioren progressivament la qualitat d'aquest ensenyament. Tània Irtens n'explica més detalls.
Els sindicats d'ensenyament de Catalunya han convocat una vaga de 5 dies als centres escolars de primària i instituts. Els professors i mestres declaren que la vaga, que comença el 15 de març, és una conseqüència dels darrers últims 10 anys de deteriorament en les condicions tant educatives com laborals. És una vaga massiva, sense precedents, però amb motius acumulats. L'esclat de la crisi del 2007 va agreujar la situació de mestres de Catalunya, disminuint la qualitat dels centres, fet que encara es viu entre les aules. L'Escola Escolapi, Empúries i l'Institut El Padró han participat activament en aquesta mobilització. Els centres han obert amb serveis mínims i toleraran el dret de vaga tant els alumnes com els professors. Anna Muntades, directora de l'Escola Escolapi.
Nosaltres a l'escola sí que defensem fermament la manca de recursos. La manca de recursos al decret d'inclusió. No hi ha els recursos per atendre correctament a l'alumnat. Necessitem ampliació de mestres, necessitem reducció de ràtios. Més dotacions als centres en tots els sentits. Per tant, aquests nosaltres estem fermament d'acord. Defensar la llengua catalana, sobretot, perquè hi ha tot el decret del Tribunal Constitucional del 25%, que aquí no s'ha mogut gaire cosa. Vale? També pensem que la fixesa també s'ha de, dels docents també és important.
A l'Escolapi els dies de vaga no s'avança contingut.
Els dies de vaga no, hi ha classe normal. No s'avança amb contingut, perquè qualsevol alumne que falti al centre per motiu de vaga, o qualsevol mestre, per tant, no s'avança contingut. No són dies normals. Són dies, es fan altres activitats, però mai avançar matèria perquè no es pot fer. En dies de vaga no es fa.
Anna Muntades, com a directora, ha participat en el comunicat de direccions de centres de l'Alt Empordà, carta en la que es manifesta públicament la preocupació entre la comunitat educativa davant els canvis del Departament d'Educació. Els directors i directores de l'Alt Empordà adverteixen el distanciament de l'administració de la realitat dels centres i es fa una crida a sortir del despatx per valorar la situació d'una forma més propera. Pel que fa a l'Escola Empúries, la vaga es viu amb serveis mínims. Només un 55% de l'alumnat ha anat a l'escola, 291 alumnes d'un total de 525. De l'equip docent, un 68% dels mestres han fet vaga, 13 de 41, xifres que en circumstàncies corrents ja són baixes. Gemma Martínez, secretària de l'Escola Empúries.
Tenim un mestre per grup i llavors tenim algun mestre, com que són 9 grups, en tenim alguns que el que han hagut de fer ha sigut desdoblar algun grup concretament perquè són molt nombrosos.
La comunitat educativa exigeix una comunicació més transparent amb el departament i critica el poc suport. Els motius principals de la vaga per l'Escola Empúries són la lluita per una educació rigorosa, inclusiva i amb recursos suficients per poder oferir un ensenyament bo i de qualitat.
Nosaltres fins no fa gaire teníem una aula d'acollida que ens permetia fer un acompanyament per tal de que se sentissin bé i a gust a l'escola i es poguessin comunicar i relacionar amb els nens i nenes d'una manera fàcil i donar-los les eines i els recursos perquè això fos possible. Doncs bé, aquesta aula d'acollida es va retirar perquè no es creia necessària, es va retirar per part del departament i és una reivindicació que nosaltres la tenim com a molt important, perquè hem de tenir en compte que hi ha una matrícula viva molt important al centre. Això vol dir que s'incorporen alumnes nous durant el curs escolar i necessiten d'aquesta atenció.
L'aturada continuarà el 23 de març, en aquest cas en contra la sentència del 25% de les classes lectives en castellà. És difícil de preveure com evolucionarà la vaga, tot i que els sindicats pretenen allargar-la.
A nivell econòmic és una repercussió important, perquè per fer un dia de vaga són entre 80 i 100 euros per dia, que no és el que cobrem realment. Per tant, és un tema important que la gent ha de tenir present. Tot i així, creiem que hi ha motius suficients també per fer vaga, tot i que alguns, no tots els motius hi estem d'acord, vale? Per tant, aquí cadascú s'adhereix amb el que creu convenient. Per exemple, ara hi ha aquests 5 dies de vaga, el dia 23 també hi ha el de la llengua, per tant, cadascú s'adhereix al dia que li sembla i que creu que és més important per ell.
I del sector de l'ensenyament al sector primari i al sector de la pesca, on la situació no és pas massa millor, que diguem. Les teranyines, diu el titular, les teranyines en base al port de l'Escala lamenten que el preu del gasoil se'ls hagi multiplicat per 2 en una setmana. Per ara, segueixen treballant, tot i que no descarten mobilitzacions. En vendre per subhasta, no poden compensar en cap lloc l'increment del preu del carburant. Miquel Pagès.
L'increment del preu dels carburants està posant difícil la continuïtat de molts sectors, d'aquí les mobilitzacions i aturades que es promouen, com és el cas del transport de mercaderies. No se n'escapen els pescadors, que en una setmana han vist incrementat el preu del gasoil dels 58 cèntims a 1,15 euro, és a dir, s'ha multiplicat per 2. Cal tenir en compte que cada dia que surt a pescar una teranyina a les zones més properes de pesca es consumeixen entre 200 i 300 litres de gasoil, uns 1.000 litres per setmana. El problema és que no es pot repercutir aquest increment en el preu del peix, ja que es ven per subhasta, i realment qui posa els preus són els compradors, que comprant més barat sí que poden compensar l'augment de despeses. Lluís Ureda, confraria de pescadors de l'Escala.
Això ens afecta molt, vaja, ens afecta molt, perquè, esclar, imagineu-vos doblar el preu del gasoil. En un lloc on nosaltres no podem repercutir els preus, que és el problema. Nosaltres anem a subhasta. No sé, tothom intenta repercutir els gastos a les hores, doncs, no? O sigui, si un mecànic ha de treballar, doncs el preu del gasoil el repercutirà amb les seves hores. Un transportista intentarà, no dic que pugui, però intentarà repercutir les seves hores el preu del gasoil en el preu que ens cobri pel transport. Nosaltres no. Nosaltres, clar, que fem, arribem, tenim el peix, el posem a subhasta i ja ens el repercuteixen, si cal, els compradors a nosaltres, directament. Vull dir que no tenim manera de posar... Ens apugen... En aquest cas, doncs, que han sigut 60 cèntims el gasoil, doncs posar els 60 cèntims aquest en el preu del peix. No tenim maneres, perquè anem a subhasta, no?
Un cas més greu és el de l'arrossegament, on els vaixells consumeixen entre 800 i 2.500 litres cada dia que surten a pescar. D'aquí que ports com Barcelona o Tarragona hagin decidit aturar l'activitat. En el cas de les teranyines, no estan previstes aturades per ara, però sí que segur hi haurà mobilitzacions.
No, clar, per ara estem parats per força pel temps, no? Però segurament que si continua, jo crec que ja aquesta setmana doncs, ja se'n parlarà de tornar a parar tot el sector i que tornarem a ser-hi. Ara, si és una cosa ben puntual, que torni a començar a baixar, que sembla, ja clar, dic, de divendres passat, nosaltres el pagàvem a 1,115 € i ahir es pagava 0,98. No sé, hi ha hagut una baixada, no? No ho sé. Però, esclar, alguna cosa s'haurà de fer per reivindicar-ho, perquè és molt complicat.
Els pescadors lamenten que cada dia s'afegeixin entrebancs per un sector al que cada dia costa més sobreviure.
I fins ara, doncs, per exemple, el que eren les teranyines ens repercutia més el que era la seguretat social, perquè anar 8, 9 homes, 7 homes, així, doncs una petita puja de la seguretat social te repercutia molt. Però, esclar, evidentment, el doblar el preu del gasoil, ara ja repercuteix més el gasoil que no pas la pujada aquesta, que no pas la seguretat social, no? És un handicap gros que tenim ara, una altra trava més de les que tenim, doncs, perquè ens anem sortint.
En l'àmbit ja d'un deix més cultural, parlem de la Llar del Jubilat Jardí del Padró, que recupera activitats i programa per aquest dijous a la tarda un concert del grup Medderband. també està començant a enfilar l'organització o la recuperació de festes com el berenar del soci per Dijous Sant o el dinar d'aniversari per a mitjans del mes de maig. La recuperació postpandèmia es va notant també a la llar del jubilat de l'Escala, uns mesos després de la reobertura del bar, de la recuperació d'activitats com la quina i el ball dels diumenges o la projecció del futbol al bar, ara és el torn de les actuacions en directe. Aquesta setmana, demà passat dijous, s'ha programat un grup que té molta acceptació entre el col·lectiu d'usuaris de la llar. Una banda formada per músics jubilats, de fet, que ja ha vingut en diverses ocasions a l'Escala. Es tracta del grup Mederban. Ramon Ministral, president de la llar.
És uns músics grans jubilats que són patrocinats o bueno, són de la Caixa, ensegen el local de la Caixa. Doncs, músics que ja dius tots són jubilats, són músics de veritat, i ja dic, molt bé, fa molt bé. Per això volia fer una crida a la gent que vinguin, perquè aquesta gent, mira, ja que venen i no cobren res, almenys que hi hagi aforament.
L'actuació d'aproximadament hora i mitja podrà enllaçar-se amb el partit del Barça, que juga al camp del Galatasaray, corresponent a l'Europa League, partit que juga 6:45. De cara a la primavera, la llar del jubilat preveu recuperar el berenar del soci que tradicionalment es celebrava cada Dijous Sant.
A partir d'ara, que la cosa sembla màgica, que anem posant una mica de fil a l'agulla i tot va bé, o mig bé, diguéssim, estem preparant pel Dijous Sant, que fèiem el berenar del soci, que fèiem... Llavors també volíem recalcar que la gent s'apunti, perquè, clar, anem una mica perduts. Perquè abans, com que ja ho sabíem de cada any, la gent s'apuntava, que es preparava les taules, una cosa i l'altra, i, clar, ara, en 2 anys de no haver-ho fet, la gent va una mica perdut i no sé com sortirà. Però, bé, que la gent s'apunti i que... mirarem de sortir-nos el millor possible.
I una altra de les activitats socials que havia tingut molt de seguiment és la festa d'aniversari de la llar, que s'hauria de celebrar el 14 de maig. De moment, des de la Junta, es demana a qui estigui interessat que s'apunti per poder fer una previsió al màxim d'afinada de l'assistència.
Encara no està ben decidit on ho farem, però és clar, també seria bo que la gent que està interessat que s'apuntés, que o els donés senyal, no pagar, ni molt menys, però que diguéssim, mira, apunta'm, si som 40, 50, 60, 70, els que siguin. Pensa que quan anàvem al Pablo Adobe hem arribat a 600 i pico. Eren 3 autocars de 50, de 60 places. Ben bé no els empladàvem, però ja ens anàvem a 150 ben bé. Esclar, què em serà ara? Jo sé que, desgraciadament, molts dels que venien ja no hi són. Però, bueno, poder n'hi haurà de més joves que també s'apuntaran.
Els interessats en apuntar-se al berenar del soci o al dinar d'aniversari de la llar cal que ho comuniquin a la Junta. Poden fer-ho per telèfon o presencialment en horari d'oficina cada dia de 4 a 6 de la tarda. El telèfon de la llar és el 972 77 13 25. 972 77 13 25. I avui mateix s'obre la prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització. Estarà vigent des d'avui i fins al 15 d'octubre. El temps gris i plujós d'aquests dies no ens ha de fer perdre de vista que avui, equador de mes, comença el període de prohibició d'encendre foc en terreny forestal. I és que en el que portem d'any ja hi ha hagut fins a 150 incendis que han cremat 454 hectàrees. El més gran de tots, el que es produïa a Roses el 21 de febrer, cremant 377 hectàrees forestals. Els índexs de sequera, malgrat la pluja dels últims dies, continuen més alts del que és normal per aquesta època. I ara, amb l'entrada de la primavera i en absència de pluges importants, si no es van reproduint les més recents, les condicions favorables al foc poden incrementar-se. És per això que s'estableix la prohibició d'encendre foc sense autorització, amb l'objectiu, per tant, de prevenir incendis provocats per acció humana. La norma regula que en els terrenys forestals estiguin o no estiguin poblats d'espècies arbòries i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat. No es poden cremar restes de poda i d'aprofitament forestals, agrícoles o jardineria, ni tampoc marges pròxims a les zones forestals sense una autorització expressa. No es poden fer focs d'esbarjo ni tampoc d'altres relacionats amb l'apicultura. dins de les àrees recreatives i d'acampada, així com també en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc només quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc. Està prohibit llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc i està prohibit utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. Des d'avui i fins al 15 d'octubre. Esports, la guerra per la invasió de Rússia a Ucraïna pot afectar de ple el segon partit de la fase de promoció de descens entre el tennis de taula del CERC i el UE Torrevega de Granada. I és que la plantilla andalusa compta amb dos jugadors russos que ara mateix es troben al seu país i que tot sembla indicar que no podran viatjar per jugar al segon enfrontament. Si fos així, el CERC salvaria la categoria de forma automàtica. Ivan García.
El Club Tenis Taula CERC L'Escala ha rebut un correu electrònic del UE Torrevega de Granada informant que no podrà jugar dissabte el segon partit de la fase de promoció de descens. Resulta que l'equip compta amb dos jugadors russos que són a Rússia i no poden venir per disputar l'enfrontament. Fins i tot, en funció de com evolucionés el conflicte, entre Rússia i Ucraïna haurien de lluitar la guerra. David González, delegat del CERC L'Escala.
Finalment hem rebut un correu per part del delegat del UE Torrevega explicant tant a nosaltres com a la federació de que li és impossible venir, ja que dos dels seus jugadors de la plantilla són jugadors russos i es veu, ens diu que estan, bueno, que tenen possibilitats si els truquen d'anar a la guerra i en principi doncs nosaltres haurem de fer acte de presència. Hem parlat amb la federació, que és el que havien de fer i això. Ens diuen que igualment nosaltres hem d'assistir com si juguéssim el partit i després l'àrbit doncs, haurà d'emplenar l'acte com partit d'ells no presentats i d'aquesta manera doncs, certificaríem doncs, la permanència a la categoria.
El club escalenc també té a la seva plantilla un jugador rus, Ramil Mutigullin, que abans de la invasió russa a Ucraïna ja era a l'Escala.
El nostre jugador ja des del partit de UE Torrevega, unes setmanes abans també ja estaven aquí. Davant del que es podia preveure, vam parlar amb ell i vam dir que era molt millor que si es podia quedar fins a aquest últim partit. I ens va dir que sí, que no hi havia problema. I doncs ara mirarem doncs, de buscar un vol perquè pugui tornar a casa, doncs estan una mica neguitosos allà.
Els altres palistes del Wetor no poden suplir les baixes dels jugadors russos perquè no reuneixen els requisits marcats per la Federació Espanyola. El primer enfrontament sí que es va jugar i el resultat va ser d'empat a 3.
Fins aquí aquesta notícia d'àmbit esportiu. Obrim agenda d'activitats culturals. Aquesta tarda o tarda vespre, 6:45 i a la plaça de les Escoles, acte de suport a Ucraïna des de l'Escola de Música El Gavià. Demà passat dijous, 16:00, la reunió setmanal de l'Espai de Conversa i Amistat per a la gent gran. Ho convoca Càritas. Es fa a la Biblioteca Municipal. Dijous, 7:00, segona sessió del taller de cançons tradicionals de l'obra del cançoner popular de Catalunya al Museu de l'Anxova i de la Sal. Inscripcions i més informació encara obertes al museu@lescala.cat. Divendres, 7:00, tercera sessió del cicle de salut integral que organitza la biblioteca. En aquesta ocasió és una conferència a càrrec d'Eva Lucas que versarà sobre alimentació i salut. Dissabte, 7:00, presentació de l'entesa local de l'Escala vinculada al debat constituent. Una presentació a càrrec d'Albert Colls, Carles Carlà i Lluís Llach. Es farà al CERC, a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. I diumenge 20, 12:00, presentació del llibre El teatre reunit de Víctor Català, a cura d'Irene Muñoz, presentació programada a l'Alfolí de la Sal. És organitzada entre l'Ajuntament i la Càtedra Víctor Català. Exposicions vigents, la del petit príncep als aigua molls de l'Empordà fins al 3 d'abril, instal·lada a l'Alfolí de la Sal. la de Nanses i Pescadors, fins al mateix dia 3 d'abril, al Museu de l'Anxova i de la Sal. I fins al 17 d'abril, l'exposició del col·lectiu Don Art, amb el lema "Després del silenci ens vestim per al futur", al Museu de l'Anxova i de la Sal. Tot això pel que fa a agenda, encarem l'últim dels apartats de l'informatiu diari amb la previsió d'àmbit meteorològic, la que ens facilita dia sí dia també Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Seguim immersos en aquesta situació de llevant, en podríem dir persistent, que ens acompanya des de última hora de divendres passat. Un cel gris, sense veure pràcticament el sol, i ambient saturat d'humitat, fins i tot amb aquests plogims que també ens han acompanyat avui al matí, i amb el protagonista més que evident, que és l'estat de la mar. Ahir, a partir de la tarda, va tornar a créixer el temporal i entre la passat vespre, matinada i matí d'avui, hem tornat a rondar les onades de 4 metres d'alçada. Per tant, un llevant de llarg recorregut i llarg recorregut també en el temps, ja que sembla que aguantarà uns quants dies més. De moment, avui dimarts, tindrem un dia ennuvolat tota la jornada. No veurem el sol. Cel gris, carregat, molta humitat i també molt mala visibilitat, fins i tot estones de boirina. Es repetiran els plogims fins a migdia o primera hora de la tarda. La temperatura màxima avui voltarà els 12-13 graus amb molt poca amplitud tèrmica, és a dir, molt poca diferència entre dia i nit. Bufarà encara llevant, moderat, de força 3-5 tot el dia, i a la mar tindrem temporal, amb onades entre 3 i 4 metres d'alçada, per tant, mar brava. Demà dimecres repetirem la jugada de cel ennuvolat tot el dia, serà una altra jornada sense veure el sol, amb un ambient humit, carregat, ennuvolat, gris i altre cop amb molt mala visibilitat. Es pot repetir algun plogim, alguna goteta, però no serà una pluja tan insistent com la d'aquest matí. A la temperatura màxima voltarà, com avui, els 13-14 graus, amb molt poca amplitud. El vent de llevant anirà mancant, anirà perdent intensitat de matinada, al mateix temps que anirà girant cap a gregal a migdia i tarda. El que persistirà és el temporal de mar. La primera hora del dia, onades entre 3 a 3 metres i mig, anirà baixant cap als 2 metres i mig a partir de la tarda i al vespre, és a dir, el temporal també anirà cap a la baixa a última hora del dia. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Seguiment important de la convocatòria de vaga als centres educatius de l'Escala. S'ha notat sobretot a l'Institut El Pedró i a l'Escola Empúries. Més baix ha estat el seguiment, només un 25% a l'Escola L'Escolapi. En total hi ha 5 dies d'aturada convocada pels sindicats de mestres i professors demanant o reclamant millores a l'ensenyament públic i denunciant les retallades que han deteriorat els últims anys aquest servei. Ens hem fixat també en la situació del sector pesquer. Les teranyines en base al port de l'Escala lamenten que el preu del gasoil se'ls hagi multiplicat per 2 en una sola setmana. Per ara segueixen treballant, però no descarten mobilitzacions. A la llar del jubilat, de mica en mica, es va recuperant la normalitat. Aquesta setmana reactiven els concerts. Dijous a la tarda, concert del grup Medderband. També s'està preparant la recuperació de festes com el berenar del soci per al dijous gras o el dinar d'aniversari a mitjans del mes de maig. Avui s'obre, o reobre, de fet, la prohibició de fer foc en terreny forestal sense autorització expressa, des d'avui i fins al 15 d'octubre. Esports, el CERC podria estalviar-se el partit de tornada de l'eliminatòria de permanència a la superdivisió de tenis de taula, i és que el rival, el Huétor Vega de Granada, té dos jugadors russos que han anat fins a casa seva i ara es troben amb dificultats o impossibilitat de tornar. Si l'equip granadí no es presenta, per incompareixença, el CERC assoliria la permanència automàtica a la màxima divisió estatal d'aquest esport. L'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral han posat a la cirereta final de l'informatiu d'aquest dimarts 15 i Equador del mes de març. Demà hi tornem, com sempre.